temps en aquest espai dedicat al món agrícola. Avui ens anem a ficar en Vila-real, en un event que feia molt de temps, 38 anys concretament, que no se feia i que s'ha recuperat en aquest mes de desembre de l'any 2021. Parlem del Jurat de Recs, que l'ha portat endavant la comunitat de regants a la seua seu i, com diem, que se recupera després de molt de temps en desús. Anem a veure què suposa i com és el funcionament d'aquest Jurat de Recs en aquesta recuperació. President de la comunitat de regants de Vila-real, Pasqual Broc, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com diem, 38 anys després, el Jurat de Recs que ha tornat a Vila-real.
La veritat és que ho han valorat una mica de la paraula que se diu ara políticament, l'aposta en valor. ¿Vale? El sindicat de Recs té una funció media hora, igual que la policia de Vila-real o Vila-real, lluint per tot el món, que tenim una condició media hora, d'aplegar antes a conflictes o a pleis o algo, com la gent tradicionalment associaria a un tribunal de les Àvies de València, tot i que en el temps allò ha esdevingut més cultural que de veritat. Però va, així des del moment que vam canviar el rec a manta per el rec per goteig, evidentment tot el que són agarrar au i a un bé i a un altre, els marges no estar ben fets i sorregar a un altre, se va solventar. Però ara sí que li hem tornat a donar valor, perquè a partir del Covid la gent ha tornat a donar valor a l'horta propeta de casa, a tindre una caseta, a tindre animals, a criar hortalissa, i això ha devingut en obres, a vegades que ni són de l'Ajuntament d'Urbanisme ni són nostres. Entonces, edificar damunt d'una séquia o al marge d'una séquia per el mitjanera, han aparegut una sèrie de problemes que preferim que en gent de pau, en gent en una experiència, se solventin des de que apleguen a pleis o problemes en l'Ajuntament o ja de juzgats.
O sigui, que estem parlant que sobretot la tornada ha sigut per al dia a dia, més que dels agricultors de tota la zona de l'Horta de Vila-real.
Sí, a veure, és la zona nostra, evidentment. Nosaltres reguem perquè la gent ho entenga una mica des de la Nacional 340 cap a la mar, ¿vale? Cap a Borriana. Per tant, és la zona tradicional del poble de les Alqueries. ¿Vale? Entonces reguem terme de Vila-real, part del terme de Borriana i tot el terme d'Alqueries. Ha desdevingut en això. Primer, n'hi ha pocs conflictes a nivell d'àuia pura i dura, però sí que cada vegada n'hi ha més conflictes i només falta agarrar pel camí la mar de Vila-real o pel camí al Masora, veuràs la quantitat de casetes, la quantitat d'obres, la quantitat de gent que està tornant a tindre vida i s'assona no com a agrícola, sinó millor semiurbana o en transformació.
En tot cas, també, a part d'això, també vau parlar i sobre altres temes com un que preocupa molt, que és aquest abandonament de finques i que també fa que pugui crear problemes en diversos braçals.
Una cosa que i a vegades ho discutis en l'Ajuntament o en gent que no són conscients és de l'abandonament. ¿Vale? Evidentment, agrícolament suposa una pèrdua de matèria vegetal, de patrimoni vegetal del poble, però sí que en el temps esdevé en males herbes, en rates, en plagues, inclús en abocaments incontrolats en moltes zones que s'ha especulat agrícola industrialment i s'han abandonat. Per tant, el mantindre una mica també els caus limpios, i pensem que és caus de la séquia de Vila-real i totes les files, és l'àvia del plogó de Vila-real. O sigui, l'àvia del plogó de Vila-real, avui el poble la replega i per mig de la séquia i totes les seues files la desemboca cap a la mar. Vull dir que és un factor que a vegades no li donem el valor perquè el tenim ahir, passegem-hi la séquia està tots els dies, però és una mica en valor tant per al poble com per als particulars que vulguin edificar o en un futur fer altres coses en la part pròxima a Vila-real.
I amb tot això, s'ha reunit, com diem, 38 anys després aquest Jurat de Recs, i has dit que, sobretot, ara moltes competències de discussions entre veïns i particulars. Suposa que l'intenció és intentar mantenir com a mínim per a tindre controlat aquest tipus d'assumptes.
Sí, primer, que no vagin a més, evidentment, i segon, i una altra cosa que junt al jurat de Recs estem fent, a partir de gener, per mig de diaris o de normativa, recordarem una mica totes les files, les edificacions o les construccions o el ballat d'algunes finques particulars, quines condicions que en el temps s'han perdut una mica. Val? No se pot edificar damunt la séquia, tot i que, com sabeu, la séquia de Villarreal, sobre la paret n'hi ha, perquè la gent no caiga, però té una normativa que en el temps s'ha deixat o no s'ha tingut en compte, i en tot el que estic comentant ara ha tornat una mica per desconeixement, perquè tampoc és una normativa municipal que si vas a fer una casa tens la norma pues, a 2 metres del veí o alguna cosa. Entonces recordar-ho a la gent i més que denunciar o buscar-ho és aplegar a bon a parlar en ells i que se solventi i mantingui tota aquesta tradició, legalitat, diríem, en l'horta de Villarreal.
Pasqual Broc, president de la Comunitat de Regants de Villarreal, però molts altres temes tenim en marxa dins de la comunitat. Per exemple, aquestes obres de la vostra seu, d'un dels edificis més emblemàtics de la localitat, com estan avançant?
Pues són dos parts. Val? Quan vam decidir l'any 2019, vam celebrar el nostre 150 aniversari. Vam intentar el saló del 1880 de Bosch, les pintures, evidentment no era un tema de restaurar nosaltres perquè està protegit, per tant, tenia que tindre conservadors, tenia que tindre molta gent, i ahir donar les gràcies, es van ficar en contacte tant en Diputació, en la part de restauració de Diputació, com l'Ajuntament de Villarreal, es van facilitar que la part de l'edifici antic, el que és el saló, s'ha restaurat. I s'obre, està acabat i està pendent. El saló, evidentment, volíem obrir-lo al públic, és del sindicat de Recs, però si és del sindicat de Recs és de tots, i si és de tots és de Villarreal, però teníem un problema en l'entrada. Si la gent recorda, n'hi ha en unes escales a l'entrada des de l'avinguda davant dels Lluïsos, a la Murà, i el que han fet és que l'Ajuntament, evidentment, per fer esdeveniments i fer actes en 200 persones, per això necessitem uns serveis adaptats ja a minusvàlids i a gent amb problemes de mobilitat, i una altra, però tenia una part de restauració pura i dura, i n'hi ha una altra obra actualment que és l'adequació de l'entrar, les escales que siguen, la pujant en ascensor en un elevador per a la gent que pugui anar en cadira de rodes i uns banys públics adequats a la normativa municipal. Per tant, això està acabant-se ara i és el que estem acabant, jo crec que pràcticament en gener estarà acabat.
Doncs a veure si arriben bones notícies. De moment, on no heu parat és en la vostra també xarxa o finalitat divulgadora. Per un costat, apostant per les xarxes socials i en plena campanya de la taronja, la veritat, una dels comptes a través de Facebook o de Twitter més interessants per a seguir en quant a les taronges del vostre, perquè mos esteu informant minut a minut, quasi dia a dia, del temps de taronja, de la taronja i de la varietat que toquen en cada moment, i és una cosa, pues, diguem, molt interessant i sobretot molt explicativa del que tenim als nostres termes.
L'any del canvi de junta, des de que el 2017 vam agarrar la nova junta rectora del sindicat, una de les facetes que més volíem, des d'anys volíem, era primer donar, érem un nen una miquica tancat, una miquica a la nostra, i pensem que ho s'ha de caurir al públic, a la gent, saber què se fa, explicar-ho. I una altra cosa que tenim molt clar és la formació i a la gent jove. Vale, el camp, l'agricultura, ha estat una mica separat, però cada vegada està tornant ment. Per tant, tot el que són xarxes socials, evidentment, estem treballant en elles i molta gent ens fa escoltar, aquí era Clementina, la Clementines. No, n'hi ha 24 varietats primerenques, n'hi ha 24 formes de Clementines, me penso que aquesta setmana així la Clementvilla, que és la que està recollint ara, i ho vam posar també, el que diria, posar un valor explicant a la gent més jove, i la sorpresa és que no ha sigut només la gent jove, gent de 30 anys, gent de 40 anys, s'ha donat compte de lo que n'hi ha. I a nivell també informatiu, fent visites al nostre sud, que està ja restaurat de fa uns anys, en el mes de la Setmana de l'Àuvia, febrer o març, venen visites contínues de tant d'escoles com d'instituts, i han fet un llibret xicotet explicatiu de què és una comunitat de regants, com se repartís l'Àuvia del riu, i han fet un llibret molt, molt bonic, molt demanen molt, la veritat és que és molt curiós, de Laura Pitarch i Toni Pitarch. que també en la gent jove és la connexió total i també el retorn que t'explicava antes a nivell de casetes, a nivell d'horta, cada vegada hi ha una petició de gent més jove on vol tindre una parceleta proper del poble o per traure els xiquets o per tindre hortalissa a plantar i fer ser autosuficient llaurador per dissabte o diumenge, però que té tant de dret com un llaurador professional.
Doncs en esta esperança de veure que se revitalitza l'agricultura, en aquest cas a Vila Real mos tenim que quedar, i sobretot en tot aquest suport que aneu i en totes aquestes activitats que esteu fent des de la comunitat de regants. Pasqual Broc, president de la comunitat de regants de Vila Real, gràcies per atendre aquesta cridada de Cope Castell per explicar-nos molt bé tots aquests projectes que esteu tirant endavant i que estan ajudant a això, a fomentar encara més la recuperació de l'agricultura en la localitat.
Sí, la veritat és que jo personalment, han fet un grup molt bo en junta i a banda de personalisme, que podria ser el president, però com si no fora, el grup de treball és gent molt implicada i la veritat és que inclús a nivell agronòmic, en el tema de noves tecnologies de control de reg o ara mateix estem treballant en tindre per primera vegada una bona totalment compatible en l'agricultura ecològica. Per tant, des de la comunitat, si guanyen les coses van bé, podrem abonar i qualsevol persona podrà tindre un cultiu ecològic des de la comunitat regants.
Moltes gràcies, Pasqual.
Vinga, gràcies i bons Nadals a tots els llauradors i a tota la gent de Villarreal.
Y más cuestiones nos deja esta semana en clave agrícola. Antín, por ejemplo, que la Unión de Llauradors denuncia que la campaña de la principal variedad de naranja, la Navelina, y que representa casi un 40% de la producción total y prácticamente la única que se comercializa antes de fin de año, va a ser desastrosa en la comunidad y con unos precios ruinosos para los productores. Y es que está dejándose de recolectar en campo y en el mejor de los casos se vende a pérdidas con destino a industria del zumo a un precio de entre 5 y 8 céntimos el kilo. Los motivos de esta situación obedecen a un retraso en su comercialización y sobre todo a la competencia inicial con la procedente de Sudáfrica en los lineales de tiendas y supermercados. En este sentido, la Unión ha indicado que las empresas importadoras no compraron naranja española hasta que se les agotó la que llegó desde el hemisferio sur. Ahora, esta naranja tiene la competencia de las egipcias y turcas que han inundado los supermercados europeos con ofertas muy baratas. Otra denuncia que hace la Unión Llauradora, en este caso una reclamación a la Consejería de Agricultura para la que impulse la creación de una agencia de información y control alimentarios autonómica, tal y como ya existe en el ámbito estatal, para dar mayor agilidad y proximidad y permitir un mejor control de los abusos agroalimentarios en nuestro territorio. Y Abasaja ha dado a conocer el primer borrador de la auditoría que ha realizado la Unión Europea y que ha adelantado la Consejería de Agricultura al sector agrario y que respalda esta posición de Abasaja, puesto que coincide en solicitar al Consejo una mayor agilidad a la hora de acabar el proceso de erradicación de la xylella fastidiosa. En concreto, los informes preliminares de la Unión Europea acreditan un considerable retraso en las labores de erradicación en las áreas infectadas. Supone esto un toque de atención desde Bruselas a la Consellería de Mireia Moya, que lleva eliminadas ya 2.245 hectáreas y arrancados unos 157.000 almendros, lo que significa que aún falta por completar el 17%. Justamente en la Consejería destacamos que ha aprobado una resolución dotada con 14 millones de euros para sufragar ayudas destinadas a la mejora de la transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios. De momento se han solicitado este tipo de ayudas en torno a las 500 firmas. Y más de la Consellería, porque ha acordado con las cofradías de pescadores de la comunidad trasladar al Gobierno central una serie de peticiones para compensar los recortes establecidos por la Unión Europea para la flota en el Mediterráneo. Entre las propuestas destaca el establecimiento de compensaciones socioeconómicas para los afectados por la rebaja de los días autorizados para faenar en el Mediterráneo y también se pedirá al Gobierno central la necesidad de que el Ministerio publique cuanto antes los días de pesca disponibles para 2022 a fin de que el sector pueda planificar adecuadamente su trabajo. Vamos ahora hasta la capital de La Plana, ya que su edil de transición ecológica, Fernando Navarro, ha presentado el final de las obras de la primera fase de la Cámara Agraria, que ha implicado un cambio en la carpintería interior y exterior para mejorar la eficiencia energética y modernizar el espacio. Además, Navarro ha anunciado la recuperación del servicio de atención al público a partir del 1 de febrero, siempre que las condiciones lo permitan. Este servicio, que se encargará, por ejemplo, del asesoramiento en planificación, ayudas o lucha contra plagas biológicas. Además, recordamos que también se tramitarán los permisos de quema a partir de ese 1 de febrero de esta manera presencial. En Burriana, por su parte, han repartido más de 1.600 kilos de cleminules en los centros educativos de infantil y primaria, con el objetivo de dar a conocer la primera campaña de la marca de calidad de la Cleminules de la Plana. Además, el próximo 28 de diciembre, en el mercado de los martes, se repartirán mallas de naranjas para promover que los gajos de Cleminules sean los protagonistas de las mesas valencianas para despedir el 2021, tal como ya se ha hecho en años anteriores. Y cerramos con dos galardones y con dos felicitaciones. Por un lado, a los ganadores del concurso fotográfico Castellón Verd, Terra de Futur, Terra de Memoria, cuyos premios se entregaron el pasado viernes y donde se recibieron alrededor de 300 imágenes. Las 15 primeras fotografías forman parte de una exposición que ya ha sido inaugurada y que se puede visitar justamente en la Cámara Agraria Municipal en la Avenida del Lledó, de lunes a viernes de 8:30 a 3:00 p.m. Los vencedores, que son a los que felicitamos, son, con el primer premio y una dotación de 900 euros, José Cintas Albiol con la obra Treballant l'Horta. El segundo, con 600 euros y con nombre Festa de les Carxofes, para Fernando Falcó Blasco. Y el tercero, con 400 euros, con nombre Origen Magdalena, para Javier Gazalbo Sidro. Además, también destacamos el galardón a la mejor fotografía juvenil, que se llevó una cámara réflex y con el nombre La Terra a la Taula, lleva como autora a Blanca Muñoz Heredia. Y cerramos con la otra felicitación que nos lleva hasta Benicarló, porque con motivo de la Festa de la Carchofa ya se ha dado a conocer quién va a ser el que recibirá este año la Carchofa d'Or, y es, no es otro, que el Estrella Michelin y chef con restaurante en la localidad, Raúl Resino, que si todo va bien y la situación sanitaria lo permite, recibirá este galardón el 28 de enero en la cena de gala que se enmarca dentro de la 29ª edición de la Festa de la Carchofa.